A Ràdio Maricel, a cel obert. I és que el proper dilluns comença el curs escolar i la cantarella de cada any és la qüestió del preu dels llibres de text i si els llibres es poden aprofitar i si no. La Rosana, afortunadament, no està en aquesta divisió, o almenys ens ho deia l'any passat i no sabem si la llibreria s'hi ha ficat o no aquest any. Ens sembla que no, per les seves paraules de l'any passat. Rosana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Em sembla que no comparteixes aquesta divisió, afortunadament.
No, en absolut, no tinc llibre de text.
Per vendre el llibre de text, què s'ha de fer?
Home, en aquests moments és molt dur. Pel llibreter independent, la venda del llibre de text és molt dura.
Vaja.
Ha de quedar d'acord amb un AMPA, perquè si no depèn única i exclusivament dels clients. I els clients no són d'una escola, sinó que són de múltiples escoles, etcètera, i llavors és molt difícil, perquè cada llista s'ha d'anar demanant, i demanar d'un en un és molt complicat.
O sigui que per explicar-ho d'una forma molt simple, són les associacions de pares i mares les que escollen una determinada, llibreria o subministrador per al material escolar.
Sí, en aquest moment és així.
En aquest moment és així. Mm-hmm. Per tant, depèn, diguem-ne, de les consideracions o del que decideixin l'associació de pares i mares, que una determinada llibreria digui que sí, que accepta aquesta proposta i que, per tant, de subministrar els llibres a un determinat col·legi.
Exacte.
Va així, això.
Hi ha alguns que decideixen que no, que vagin a qualsevol, el que passa que també això és complicat, és a dir, perquè pel pare donar-li una llista està molt bé, però ja sabeu que costen de trobar, perquè, clar, el que et deia, trobar-los d'un a un costa moltíssim, perquè, clar, per la llibreria, demanar de llibre a llibre, hi ha moltes llibreries que ho fan, ens consta que alguna d'aquí ho fa, però esclar, és més complicat.
És a dir,
si no reuneixes diferents llistes i us vas demanant, esclar, és més complicat.
Encara per definir una mica més, si qualsevol persona n'és un pare de família o una mare de família, n'és a una llibreria i digués, miri, és que m'interessaria que em trobés aquest llibre concret, es pot demanar això?
Sí. Pel que fa, sobretot, quan és juny i juliol. Perquè us recordem que al mes d'agost resulta que la majoria d'editorials també fan vacances,
sí,
amb la qual cosa és impossible subministrar res, i ara al setembre és com si, és impossible.
Vols dir que al setembre no val la pena intentar-ho?
És que no quedarem bé ningú, és a dir, d'acord, la llibreria normalment diu que no, i la gent de vegades et miren d'una manera perquè diuen, home, no podràs complir.
Has deixat anar una frase lapidària, no quedarem bé ningú.
No, ningú.
D'acord.
És a dir, tu el que vols és donar un servei al client.
D'acord.
Llavors, quan saps segur que no li podràs donar, vull dir, és quasi impossible.
Vols dir que
és millor avisar-lo i de dir, escolta, no, vull dir, jo no te'l podré donar.
Vols dir que d'alguna manera el qui ho demana arriba tard i la llibreria no podrà satisfer una petició que segurament ja serà impossible de trobar a la distribuïdora o a l'editorial, perquè estarà tot repartit, tot venut.
Lògicament, doncs, els grans centres, etcètera, han, per dir-ho d'alguna manera, han decidit que volien comprar molt estoc. I aquests, com que tenen més força, poden retornar el que vulguin amb l'editor. El que passa és que les llibreries independents no poden retornar aquest fons a l'editor.
Ah, no?
Tenen un cupo. No, hi ha un
D'acord. O sigui que en el cas dels llibres de text, el llibre no es pot tornar a l'editor.
No, hi ha un cupo.
És a dir, la llibreria independent, si no ven un llibre de text, se'l menja directament?
No tots, però... gran tant per cent. És a dir, tens un cupo màxim que estableix l'editor, que serà d'un 12 o serà d'un 20, depèn Però, esclar, imagina't, només que et deixis de vendre 4 o 5 del mateix,
d'acord,
i ja està.
Els aguantes tot el curs i el curs que ve ja en parlarem si es podran vendre o no.
Normalment no. És que no te'ls vinguin a buscar els mateixos, etcètera, si no tens un AMPA, és molt complicat.
D'acord.
El text té aquest problema.
Vaja. Llavors, o sigui que has de jugar...
El que ens estigui sentint, pensi, no és que no m'han volgut servir en una llibreria, no, és que si a més a més, resulta que molts editors tenen dues branques, diguéssim. Per exemple, el que fa, per exemple, per explicar-te, Santillana, no?
Sí.
Santillana és el mateix distribuïdor, en definitiva, que Alfaguara. És a dir, jo que sóc client d'Alfaguara, de Taurus, de tot aquest segell de suma de letres, de punto de lectura, que són el mateix segell.
Sí, vols dir que venen de la mateixa casa?
Tinc una compte especial si vull text.
D'acord. O sigui que hi ha una divisió específica dins les pròpies editorials.
Hi ha una divisió específica, si tu vols doncs, comprar text doncs, perquè tinguis línia de crèdit, perquè si no, vaja, tu menges de seguida, perquè esclar, no se n'enfien de tu com a client, no ets el mateix client.
D'acord, d'acord, d'acord.
Després de 30 anys no ets el mateix client. Doncs clar, tens, bueno, has de signar, saps, una espècie de contracte de conforme tu vols aquests llibres, etc. Bueno, una sèrie de complicacions terribles i a més, signant que tu no faràs retorn. És a dir, que faràs un màxim de retorn que posa l'editor.
Vols dir que el llibreter es compromet a que no retornarà un determinat percentatge de llibres?
Com a màxim, anem a suposar que serà, per exemple, doncs un 12 o un 20%.
Sí, sí.
És a dir, que si n'ha comprat 20 de llibres i s'equivoca, com a màxim li deixaran retornar 4.
D'acord.
És a dir, que 16 se'ls ha de menjar.
Vaja.
La qual cosa no és que hi perdi. Perdi vol dir que ella saps, vull dir, perquè és que no... És a dir, que és bastant complicat. Per això, a vegades, doncs, clar, malgrat que hi hagin 40 alumnes, a ningú se li podrà doncs, comprar-ne 40 de llibres. A no ser que sigui ja l'àmpel que es faci càrrec i digui, no,
això...
40, etcètera, etcètera. Llavors...
Això, Rosana, és una cadena de compromisos, eh?
Sí, sí, sí. És una
o sigui, el llibreter es compromet amb l'editorial i a la vegada, òbviament, l'àmpel es compromet amb el llibreter.
Ah,
perquè això són faves comptades.
Sí.
D'acord.
Sí, perquè llavors...
No pots fer els números grossos.
Que té una sèrie de pares que s'han compromès a comprar-lo.
Vaja, sí, sí. I per tant, si el llibreter volgués, podria fer signar a l'AMPA un compromís per escrit conforme es compren, no ho sé, 45 llibres.
Sí,
sí.
Però jo no sé
no,
si se
no
signa,
crec que passi, això,
no
eh?
No,
no crec que passi, no. Perquè...
Però vaja, és això, saps, que vull dir que és complicat, saps?
Oh, i tant.
Perquè com que és un mercat captiu, és a dir, tu no pots fer el que vulguis en el moment que vulguis, sinó que has de comprar aquell llibre que et diuen.
Uh-huh.
Vale? Perquè, clar, vull dir, així com un Atlas, per exemple, no? Tu pots decidir, perquè és una eina que és de consulta.
Sí.
Per tant, com que la tindràs a casa, pots decidir si vols aquest, si vols
sí,
un
sí.
altre, si vols el del teu germà...
I el llibre té, a no ser que hi hagi un conflicte mundial que despedaci el món, diguem-ne que l'any que ve l'Atlas serà bastant semblant al de l'any
semblant,
actual.
Bastant semblant, que ja saps que aquestes divisions de vegades, no? Vull dir, quan hi va haver la caiguda, etc., doncs que els països, doncs... Però vaja,
sí, sí, diria, ja, llevat d'un cataclisme, que en general el món segueix més o menys amb la mateixa divisió de fa alguns anys.
Ja sí que depèn de tu, com a pare, de dir, escolta, no, que jo ja en tinc un, o que, etcètera, que són elements que, doncs, que són de consulta, ja no són d'utilització a la classe. No? Per tant, doncs, tret d'aquests, doncs, els altres són... Tu no pots comprar el que vulguis. És a dir, les socials de tal curs són les socials de tal curs i de l'editorial, punt. No pots decidir un altre.
Uh-huh.
Lògicament, doncs, llavors aquí ja intervenen altres elements, és a dir, l'associació, el subministrador de llibres, tot.
Ens ha agradat de nou que ens recordessis tot això, perquè segurament per tots nosaltres, pel gran públic en general, es desconeixen aquests mecanismes amb els quals es distribueix el llibre de text que no té res a veure, segons comentes, amb la distribució dels llibres habituals, i per tant, diguem-ne que els paràmetres per considerar les coses són molt diferents.
Sí, sí, perquè és que no té
res a veure.
Vull dir que, a més, clar, ens han introduït això de que el llibre de primària, o sigui, d'educació obligatòria, diem,
sí.
Tot el que és educació obligatòria és de preu lliure. Vale? El preu lliure vol dir que el llibreter, l'editor li dona amb un preu i és el llibreter el que ha de marcar dintre del preu.
Uh-huh.
Això és molt enganyós, vull dir, perquè...
Que li dona un preu màxim o li dona un preu...
No, un preu de cessió, és a dir,
vaja.
Això et costa tant
sí.
I a partir d'aquí tu ja faràs.
D'acord, espavila com vulguis.
Per tant, no es pot parlar de descomptes perquè no hi ha descompte aquí.
Uh-huh.
No hi ha descompte si hi ha un preu fix, però com que no hi ha preu fix en el llibre aquest,
sí.
Doncs ja de descompte no en podem parlar. Es pot parlar de preu, però...
D'acord.
I això és una mica enganyós, no? Perquè algú diu, oh, és que allà em fan un 15% de descompte. No, descompte no, perquè el que és educació obligatòria, eh?
Sí, sí, sí.
Tot el que sigui batxillerat, això ja no. Però aquest, és que, esclar, és un preu de cessió. Per tant, saps? Vull dir que ja intervenen altres coses.
Sembla mentida, però, i es podria fer la reflexió, se suposa que el llibre de text és un bé públic. En el sentit
sí,
que...
perquè moltes comunitats estan decidint que sigui gratuït.
Però ja no dic en el sentit de gratuït, sinó que hi hagi un preu obligatori per tothom, i ja està. I que a la superfície comercial...
Sí,
sí.
Ara hi ha moltes escoles ja aquí que tampoc no n'utilitzen, sobretot els petits, eh? Els de...
D'acord.
Va dir que doncs, aquests de primària ja no utilitzen llibres, sinó que també això és complicat, perquè clar, vol dir que les eines...
D'acord, a veure si...
Fotocòpies, no és massa...
No, no és massa ortodox, no.
Sí, perquè això és un material que o el mestre ha estat allà produint material que és difícil, perquè esclar, tot feina té, vull dir, com està produint material, que estem parlant de moltes assignatures, i llavors el que tenen aquests nens sobretot és molt llibre de consulta, esclar, i han de consultar moltes coses, i per fer treballs han de consultar moltes coses, etc. Això és una possibilitat, i les altres ja sabeu que és el llibre socialitzat, és a dir, que passa d'una a l'altra, és gratuït perquè sí. Passarà d'una a l'altra.
Però això es veu que és una tendència a la baixa, no? Això de passar els llibres?
Ai, és que és complicat.
És complicat.
Esclar, és que si tinguéssim, si tothom entenguéssim que els béns públics són públics i vol dir de tothom, però per tothom,
sí.
I per tant els hem de cuidar tots.
Esclar, és que pensàvem nosaltres, per exemple, aquesta circumstància que ens comentava, si un llibreter no ven aquests llibres, no pot complir aquest compromís, no es pot tornar a l'editorial, ni els pot vendre i es queden a la llibreria, diguem-ne, allò és un bé públic, que quedarà allà amagat i estem segurs que algun nen o alguna nena podria aprofitar aquest llibre. Sí, en canvi, quedarà allà en un racó perdut, bé, com tants altres llibres que ens digués tu que acaben fets de pasta de paper,
sí.
perquè en fi, perquè la seva vida no ha permès que puguin sortir al mercat, no?
Sí, no és això, i doncs, vull dir, que queden perduts. Aquí,
que queden perduts, eh?
Sí, queden perduts, és a dir, acaben tirats.
Doncs una reflexió a partir dels llibres de text i una altra que també, mentre Vilanova estava de festa major i Sitges també, apareixia una qüestió interessant des del punt de vista literari. Escoltaran ara una frase que no la diu un home qualsevol, sinó que la diu el president d'Apple. Bé, sortia en el diari El País de fa 15 dies, encara no, una notícia a l'entorn d'un dispositiu de lectura electrònic que ven una de les empreses, diguem-ne, de continguts i de venda per internet més conegudes del món, que és Amazon. Aquest dispositiu es diu Kindle, és una espècie d'aparell que té de format com un DIN A5, més o menys, com un format de quartilla, i segons diuen és un dispositiu que permet la lectura de llibres d'una forma electrònica, però segons sembla la forma de veure'ls és molt semblant, gairebé idèntica, en sensació visual, a la de veure un llibre sobre el paper. Bé, es veu que el dispositiu ha estat un èxit enorme i els analistes consideren que fins i tot aquest Kindle es pot definir com l'iPod del món del llibre. El president d'Apple, Steve Jobs, va arribar a dir que no importa que el dispositiu sigui bo perquè la gent ja no llegeix. Però, segons sembla, les vendes no li estan donant la raó i aquest dispositiu de lectura electrònica està tenint un èxit total als Estats Units, que és hores d'ara el mercat que està comprant especialment el Kindle. Permet fins i tot portar a la vora d'uns 200 llibres a la seva memòria i, com us dèiem, la gent dels blogs, els bloggers, estan veient en aquest dispositiu de lectura electrònica un veritable substitut al que és el llibre. De tot això suposo que aquí poc se'n parla, no?
De moment no. De moment encara no, perquè, esclar, falta veure quin tipus de llibre està arribant, és a dir, com van lo dels drets, perquè això és, esclar, dins de tot això, clar, hi ha un...
Ja sabíem que sortiria això dels drets, eh?
Clar, hi ha un perquè món al darrere.
Que sàpiga tothom que tot això és pagant, eh? Sí. És a dir, cada descàrrega d'un llibre a través de la pàgina d'Amazon és pagant uns drets, és pagant un tant, no sé quan ara exactament, però no és gratuïta la descàrrega de qualsevol llibre en aquest dispositiu.
Sí, a Amèrica això de moment, bueno, està tenint un èxit, a Anglaterra està batallant molt, perquè clar, hi ha un tema de drets, és a dir, un senyor que, perquè clar, la descàrrega de llibres, quina és, de ficció o de no ficció, és a dir, de llibres de... que hi ha un autor al darrere perquè ha fet una novel·la,
sí.
Entendre'ns, o simplement estem parlant de llibres d'informació. Doncs,
no, de novel·la.
De novel·la. Llavors, clar, el problema que
gairebé
tenen
perquè...
estan debatint el tema perquè, i com queda la qüestió de drets.
Perquè te'n facis una idea, Rosana, a la vora de 150.000 obres ja es poden descarregar i, segons diuen aquí, fins i tot les obres que recomana el New York Times en la seva secció de literatura, o sigui que en principi dono la sensació que el fenomen es va estenent,
sí.
I que pot ser, o almenys algú diu, que pot ser veritable, o si no substitut, complement del llibre en paper, tal i com l'entenem ara.
Sí, el que passa que hi ha un debat molt gran, pel que fa també, hi va vindre aquí un autor ja fa temps, en Vic Chandra, i també parlava del tema, va parlar per les llibreters del tema, si estaven preocupats, si no, perquè ell estava preocupat, estava amoïnat, i això que ell doncs viu a Califòrnia, sí, i estava preocupat, perquè no ho veia clar, clar, vull dir, tu saps que quan es fa una edició de llibres, tot toquen d'anticipació tal, sí, de venda tal, de no sé què tal, si llibres en butxaca et tocarà tant, és el que encara, doncs, no està del tot clar, no? I és això de que tu pots baixar continguts a la red i a la red aquí no hi ha cap control, i la gent estava bastant amoïnada.
D'acord, vols dir, estava amoïnat a l'autor perquè més o menys sí, es veia venir que el que ha passat amb la música pot passar amb la literatura.
Exacte, totalment.
Totalment.
Totalment. I llavors...
Així és comprensible la preocupació, està clar.
Sí, sí, sí. Llavors deien, bueno, esclar, a mi m'agrada tocar els llibres, m'agrada tocar-los, m'agrada tenir-los, no vull tenir-los aquí, vull dir, una cosa és consultar la qüestió així, doncs, d'informació, que tampoc no... Vull dir, però l'altra és llegir una novel·la, no la vull llegir així.
D'acord, no, no ens imaginem, però, Rosana, un Top Manta en format de llibre electrònic, eh?
No, però, escolta, no sé, potser tot arribarà.
D'acord, d'acord. Potser ara estem parlant així d'aquí 5 anys.
De moment no, encara hi ha els booklovers, els romàntic lovers, booklovers, saps això? Els romàntics del llibre, els que ens agraden els llibres, els que volem tocar els llibres, els que fins i tot els olorem, saps allò que dius, bueno... Què passarà amb això, eh? Doncs... Anar olorant una Kindle no
doncs, no hi veig, eh? Apel·lem encara a aquesta qüestió, a la del booklover, que són la majoria en el cas que ens ocupa i en la civilització europea. Per on comencem les nostres recomanacions?
Doncs mira, un llibre que ha sortit primer en català està a punt de sortir en castellà, i com que tu has començat parlant d'escola, doncs hem de parlar de Mal d'escola.
Mal d'escola.
Mal d'escola. Daniel Penach acaba de sortir en català, editat per Empúries. Hi ha una frase que diu en Penach i que ho resumeix, no? Els mals alumnes no venen mai sols a l'escola. Allò que entra a classe és una ceba. Capes de malestar, de por, de neguit, venen amb el seu cos a mig fer i la seva família al coll, a la motxilla. En realitat, la classe no pot començar fins que no deixin el fardell a terra i no haguem pelat la ceba. Sovint, n'hi ha prou amb una mirada, una paraula amable, una frase d'adult confiat per dissoldre aquestes penes. Bé, doncs ens surt el Daniel Penach. El Daniel Penach, si se'n recordeu, amb aquell famós llibre que es deia Com una novel·la, no? Que deia, bueno, això, no? Que era una defensa lúcida i molt irreverent de la lectura, eh? Que es va convertir allò en un referent pels meus professors partidaris d'allò, de recuperar la bona literatura a les aules, malgrat que no fos aquelles llistes famoses de lectures obligatòries, no? El Mal d'escola és una obra, això sí, mig entre assaig i autobiografia, d'un narrador consumat com és el Daniel Penach.
Perfecte.
Sí, és un...
Per mestres i alumnes, això em sembla. Per mestres i alumnes,
per
això
mestres
em sembla.
I alumnes. De moment suposo que més per mestres...
Mestres que per alumnes.
Perquè si sentiran, saps, allò... Doncs bé, una mica, doncs... Suposo que una mica, doncs, sabent que algú els entén, que algú entén què passa a l'escola, no?, una mica... I bé, ja ens han anunciat, ens anunciava ja l'Isabel Martí, que sortirà també un altre estudi, que serà també un assaig, també sobre l'escola... sobre què està passant a l'escola, si hi ha bons professionals o no a l'escola, i tot aquest debat que hi ha, no?, de si són funcionaris de l'ensenyament o si són realment mestres o què s'està esperant dels mestres.
És una visió, Rosana, més o menys positiva o més o menys...
No, positiva, jo crec que
positiva.
Jo crec que, ja ho saps tu, que s'està demanant molt a l'escola i bé, doncs molts pares estan deixant massa l'educació dels seus fills en mans d'altres professionals, i una cosa és l'ensenyament de continguts, que això sí, s'ha de deixar en mans de professionals, però una altra cosa és, no? Totes aquestes capes de ceba que deia el Penach, doncs això,
és una
venir a casa.
És una metàfora molt maca, aquesta.
Sí, eh?
La de deixar el cervell.
Per això m'ha semblat a dir, i dic, doncs ja que tu parlaves d'escola, doncs Mal d'escola és el moment ara pels professionals pobres que, doncs, que no tinguin aquest síndrome, perquè ja comencen el dia 15 i suposo que tothom estarà allò pendent.
Doncs si a algun mestre li ve de gust, abans de començar el període escolar, ficar-se en una reflexió a l'entorn d'aquesta frase d'en Maca, que els mals alumnes no venen mai sols a l'escola, sinó que venen amb tot allò que porten de casa i de la vida, és interessant proposar-se la lectura de Mal d'escola de Daniel Penach. En català ha sortit, en castellà és a punt de sortir?
Aquest, en català sortia, estava previst pel divendres.
D'acord.
Que està bon a punt de renunciar.
Perfecte. Doncs amb aquesta primera recomanació comencem avui, però on seguim?
Seguim per una que és una novel·la que a mi m'ha agradat molt, ja sé que ha sortit un avançament amb un diari i tal, però que jo us recomano des d'aquí per als que vulgueu una lectura molt entretinguda i una lectura que va a cavall entre la història i la ficció, diguéssim, no? En definitiva és una obra de ficció, això ja no cal ni que ens ho plantegem, és una obra de ficció, es diu Els guardians del llibre, també ha sortit en castellà, és un autor que es diu Daniel Brooks, i la veritat és que, Geraldine Brooks, que ara m'estava confinant d'autora, del Geraldine Brooks, i és una autora que ens parla de la recuperació de la Hadà jueva. Ens presenta amb una restauradora de llibres, la Anna Heath, que és una australiana, que és una restauradora de fama internacional, i li demanen que faci un treball, i és restaurar la Hadà jueva que s'ha trobat a Sarajevo. Estem a l'any 96, diguéssim que Sarajevo encara és una ciutat, diguem-ne, doncs, que hi ha les forces internacionals vigilant, etc. Per tant, és una ciutat destruïda, però ella doncs rep aquest encàrrec i evidentment se sent totalment afalagada i diu que evidentment que va cap a Sarajevo a veure si el pot restaurar. Aquí ja ens apareixen doncs, els temes de la restauració de llibres, si s'han de restaurar de debò, és a dir, fer-los nous o respectar com estaven i deixar-los perquè les generacions posteriors no vegin la teva restauració, sinó que vegin l'original tal com era.
O sigui, com en qualsevol obra d'art, Com en qualsevol obra d'art,
Exacte. I llavors, doncs no està restaurant i llavors ella el que fa és trobar una sèrie d'indicis, no?, que, que la són perplexes, no? Vull dir que, per exemple, doncs hi ha com una taca de vi, i diu, home, vi, és un vi que, a més, doncs amb això hi intervé, doncs, els dos bibliotecaris. Ell ja veu que la Hadà jueva es va salvar en un moment donat per un bibliotecari, i que resulta que era un bibliotecari musulmà, i en aquest cas torna a estar estat salvada una altra vegada més, per al director de la biblioteca. En aquell moment era un bibliotecari, el bibliotecari de la Biblioteca Nacional de Sarajevo, que quan va veure que hi havia aquest tiroteig i aquests saquets, etcètera, etcètera, i aquesta crema absolutament de tot, va decidir, doncs, salvar-la, a costa, fins i tot, com aquell que diu, de la seva vida, exposant la seva vida, però en definitiva la va salvar. Això és un dels trets que veurem dintre de la novel·la, perquè la novel·la el que va fent llavors és tirar enrere i veure de què podria venir. Tu et presenten una història i tu veus que al final d'aquesta petita història veus de què podia venir doncs, un atac en concret que hi havia allà. És una novel·la que transporta amunt i avall de la història, en diferents èpoques de la història i el que ha passat doncs, amb jueus, musulmans, etcètera, etcètera, i sobretot aquest terrible que ha passat la Hadà jueva. És una novel·la doncs, d'aquelles que de seus, la comences a llegir i l'estàs llegint allò d'una manera àvida, perquè no et deixes en cap moment, i per això jo us deia que si voleu un llibre allò per dir, hem començat tots a treballar, això és insuportable, ens hem d'aguantar perquè ara venen doncs, molts mesos de treball i poques vacances, doncs aquest és el llibre que us abadirà absolutament de tot.
D'acord. Els guardians del llibre, i el que pot passar quan un es fica en una restauració d'unes obres literàries, o com a mínim una història que té, doncs, o que s'enfila a partir d'aquest encàrrec que rep doncs, una senyora per recuperar una Hadà jueva a la ciutat de Sarajevo, o Sarajevo destruït.
Exacte, i a més és, com si podeu entendre, doncs hi ha relacions pel mig d'ella, ella també es retrobarà a si mateixa, retrobarà també les seves arrels, és a dir, que hi ha una mica absolutament de tot, no? I dius, això podria semblar una novel·la pastelera, no? Doncs no, No és cap pastel, ja us ho diem, es pot llegir molt i molt bé, i en definitiva, doncs, dius, m'ha semblat del tot interessant, i fins i tot coses que tu desconeixies, doncs, les coneixes a través del llibre.
Perfecte, doncs la novel·la es titula Els guardians del llibre, de Geraldine Brooks, novel·la que en recomana la Rosana Lloc. Però on seguim?
Seguim, doncs, per una altra novel·la que ha aparegut també aquests dies, que es diu, en català es diu Línies de falla, que és de la Nancy Houston. La Nancy Houston ens presenta aquí, resulta que aquesta obra va rebre el Premi Femina en el 2006, i és una autora canadenca, en aquest cas, doncs, que ens presenta aquesta novel·la. És una novel·la en què surt un nen californià de començar el segle XXI i una nena alemanya dels anys 40. En principi sembla que no hi hagi res en comú, excepte la sang. De la besàvia, aquest nen, cada generació ha patit en carn pròpia els esdeveniments polítics i els desencadenants de la generació precedent. Se n'anem d'Alemanya als Estats Units, passem per Canadà, passem per Israel, anem des del temps de la Segona Guerra Mundial a l'actualitat, però la Nancy Houston el que fa és reflexionar una mica sobre la identitat, sobre les arrels, sobre la voluntat de ser algú, algú altre en aquest cas, o bé de descobrir qui s'és en realitat. No? L'autora parteix del segrest d'infants per part de les SS dels nazis durant la guerra, per ser criats per famílies alemanyes i ressegueix llavors els camins de quatre generacions d'una mateixa família a través de la mirada dels seus nens. És una novel·la d'aquelles de... que t'arriba al cor, és una novel·la molt maca i és una novel·la d'això. Es diu Marques de Nacimiento en castellà, l'ha editat també Salamandra, i suposem que serà també una d'aquelles novel·les que la gent llegirà i l'anirà recomanant de l'una a l'altra.
Què vols dir que li passarà com a un noi del pijama de ratlles?
No, com el noi del pijama de ratlles, si te'n recordes, a final de mes torna a sortir una del John Boyne i és on te l'editorial té les esperances de que torni a passar el mateix. El que passa que repetir el mateix èxit amb un autor ja és com el més difícil, perquè ens ve la Bounty. La Bounty surt d'aquí pocs dies.
Em sembla que en algun diari ja en parlen, no?
Sí, en parlen, però és curiós perquè el llibre encara no ha sortit. Està previst.
Però diguem-ne, en parlen sobretot fent referència a les diferents versions cinematogràfiques de la història.
Sí.
I fins a quin punt el llibre vol destapar la veritable història o el que hi havia o darrere, o l'essència del fet en si, no?
Sí, el que passa és que torna a explicar un nen, saps? I llavors el John Boyne el que fa és tornar a jugar amb el paper de que això, no? Des dels ulls del nen, i clar, és una novel·la d'aventures, per dir-ho el mateix, el que ha escrit ell és una novel·la com d'aventures, però vist des del punt de vista d'un nen, un nen que no és ben bé un nen, perquè, esclar, no és una novel·la d'aventures per nens, sinó que és d'allò de públic adolescent-adult, no? I és una novel·la, doncs, que suposem també que tindrà molt d'èxit. Si no m'equivoco, em sembla que està previst, doncs, que surti, doncs, el 20 i alguna cosa, perquè em sembla que estrena la pel·lícula. I llavors fins ara l'autor...
Saps?
O sigui, la pel·lícula del noi del pijama de ratlles.
D'acord.
Llavors vindrà l'autor i llavors faran una mica de, també... que passa que els diaris, com que suposo que han estat tot un mes allò sense parlar, saps?
Sí.
De llibres nous, suposo que ara tenen aquesta avidesa de dir, bueno, doncs ara hem de parlar de totes les novetats, i això és difícil perquè hi ha moltes i moltes.
D'acord, o sigui que a final de mes coincidirà gairebé l'estrena de la pel·lícula de la versió cinematogràfica del noi del pijama de ratlles amb la darrera novel·la de John Boyne, que és La Bounty.
Sí, Mutia el Bounty.
Mutia el Bounty.
Sí.
O sigui que més interessos, en aquest cas, per als que els agradi el cine i vulguin, qui sap, si decepcionar-se una mica amb l'adaptació cinematogràfica o fer aquell paral·lelisme que es fa sempre quan es va al cinema, o aquells que vulguin, doncs ja, o que estiguin a l'espera, amb avidesa, de la darrera novel·la de l'autor del noi del pijama de ratlles. Tot plegat ha vingut en relació a, però, a Línies de falla o a Marques de Nacimiento, la novel·la de Nancy Houston, aquesta novel·la que reflexiona sobre la identitat personal a partir de quatre generacions de nois i noies que varen ser, no ho sé, diu, seus avantpassats segrestats per les SS durant la Segona Guerra Mundial. Per on seguim?
Seguim, pues, per una altra novel·la. Bé, ha sortit un dels autors que ven més, és un d'aquells autors de best-seller, d'aquells que surten al New York Times i que surten absolutament a tot arreu. Ens parlem del John Grisham.
Oh, i tant.
El John Grisham, doncs que normalment sortien les obres sempre cap a, diguéssim, cap a, jo diria que cap a Sant Josep, normalment. Però és que ara l'editor ha canviat, ja no és Ediciones B, i per tant John Grisham s'ha canviat a Plaça Genés i en català a Rosa dels Vents, i llavors ha sortit l'obra conjuntament en castellà i en català, i és la darrera obra del John Grisham, que es diu L'Apel·lació, o L'Apel·lació, en castellà. Bé, és allò, la frase seria allò, la política sempre ha estat un joc brut, ara la justícia també ho és.
Molt edificant, això,
Sí, sí, sí.
Vull dir que, oi?
Sí, és una mica que no sé, entera, que jo llegia ahir que la justícia no existeix. La justícia sí que és molt fàcil de veure, però la justícia és com a difícil, no? Perquè està en mans de... de persones que els ha atorgat el fet de dir, bueno, doncs que són els que han de impartir-la, no?
Rosana, un llibre perfecte per llegir l'endemà d'haver-se conegut l'acord entre Partit Socialista i Partit Popular sobre el Consell General del Poder Judicial.
Exacte.
L'apel·lació de John Grisham.
L'apel·lació de John Grisham, Ens trobem, evidentment, en una sala d'un tribunal de l'estat de Mississippi, i el jurat pronuncia un veredicte totalment inesperat, Declarar una empresa química culpable d'abocar residus tòxics als conductes d'aigua potable de la ciutat. I, evidentment, de provocar la incidència de càncer més alta de la història. Bé, aquesta sí que seria un tema també com per estudiar-ho.
D'actualitat.
Exacte. La veritat és evident que l'empresa apela al Tribunal Suprem de l'Estat, on nou jutges hauran de confirmar o revocar aquest paradigma. Aquí ja hi trobarem el propietari de l'empresa, que no confia que el tribunal emeti una decisió favorable, i llavors el que fa és emprendre una investigació sobre cadascun dels jutges. Aprofitant que hi ha una plaça vacant al tribunal, decideix presentar el seu propi candidat, i encara que això li costi, els que sigui, de milions de dòlars, els que sigui. Ell té el xec en blanc per fer-ho. Amb aquesta finalitat es posa en contacte amb una empresa que selecciona un advocat jove, un advocat d'aquells confiats, d'aquells que creuen que ho podran tot, i financien la candidatura, el promocionen, el modelen al seu gust per convertir-lo en el jutge del Tribunal Suprem, i al final serà el seu jutge en el Tribunal Suprem. Ja veieu que és un thriller molt americà.
Oh, i tant.
És un drama d'aquells intents i que aborda, la veritat és que aborda un tema actual, Però que va, venint dels americans, que ens pot sorprendre ja,
És una història... Només ens falta una adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la tan bonica.
Ens falta l'adaptació.
Perquè té tots els ingredients perquè sigui portada al cine.
Sí, i al final ja és el que discutim un dia, no sé si és que les fa ja pensant en la versió cinematogràfica o què, perquè sembla,
Ho sembla, realment... per descomptat.
Les hagi de portar al cinema. Bé, és el John Grisham, i evidentment és un thriller, i els thrillers evidentment enganxen moltíssim, perquè aquest senyor, si alguna cosa sap, és fer thrillers i fer-los bé.
D'acord. Doncs pels seguidors de John Grisham, l'apel·lació, editada en castellà per Pla Cijanés i en català per La Rosa dels Vents, acabat de sortir. I un més, Rosana, tenim temps per un més.
És que, clar, n'hi ha tantes, no haurem d'escollir una. Si et sembla, escollim avui una que és en català, que és del Julio Ricardo Trigo, i és un assassinat que revela un misteri. Un misteri que passa darrere dels murs de Poblet. Es diu Els secrets de la reina. I Els secrets de la reina ens plantem al mig de Catalunya, d'una Catalunya assajada per la Pesta Negra. És una de les epidèmies més devastadores de la història. I llavors tenim la bellesa d'una reina, la Leonor de Portugal, l'esposa del Pere III, el senyor Muñoz, tot això sobresurt per totes les desgràcies, no? En aquell any, l'any 1348, en el monestir de Poblet, acollirà els reis en una visita que es veurà envoltada pel misteri i que comportarà, evidentment, greus conseqüències a tota la comunitat. Llavors passem 7 segles després, allà on descansen les despulles dels reis catalans, s'amaga encara un secret mai revelat. El manuscrit d'un jove mestre escultor, l'Eloi de Montbrai, que amenaça de capgirar la història tal com la coneixem fins ara. Aquí intervenen ja dos joves que són historiadors de la Universitat de Barcelona, que llavors ells que faran és voler treure a la llum una informació guardada durant molt de temps. Esclar, això seria fàcil, però sembla ser que no és tan fàcil, Evidentment hi ha algú que vol preservar els secrets de la reina, l'Enric i la Beatriu, que són aquests historiadors, descobriran la història, com pot ser la història manipulada i que la passió ens pot conduir cap a l'oscuritat, És una novel·la que el Julio Ricardo Trigo ens vol situar, evidentment, aquí, a casa nostra, I el que fa, doncs, és, bé, és un autor que ha treballat molt també el tema de la història.
Mm-hmm. És que ara no sé si pot sonar molt. Ha estat un autor molt, molt conegut els darrers temps?
De fet, és un autor que, clar, és que ara apareix amb l'editorial Columna, però era un autor que sí que la gent li anava seguint la pista perquè publicava en l'editorial Bromera, l'editorial valenciana. Uh-huh. Llavors, en aquest cas, bueno, és un senyor que ha treballat al Temps, al Diari de Barcelona, també ha col·laborat molt a La Vanguardia, el periòdico.
D'acord. O sigui que ha de ser un tipus de lectura, diguem, especialment fàcil de llegir, no?
Sí, sí, sí. Ara, de fet, des de fa, deu fer uns, no sé, 3 o 4 anys, potser, que aquest autor es va traslladar aquí a Tarragona, i per això suposo que la proximitat de Poblet, etc., uh-huh, com que li agrada molt la història, i ara em sembla que és, no sé si és té un càrrec dintre l'Escola de Lletres, no sé si és sotsdirector o alguna cosa així. El Julio Ricardo Trigo, fa gràcia perquè és un autor galec, i fa gràcia el fet que publiqui en català directament.
Vaja.
Que escriu en català, ens fa, doncs, és d'aquelles persones que bé, que ha guanyat molts premis, que aquí em sembla que va guanyar l'Ausias Marc o Maria Mercè Marçal també, etc. És un autor que ha anat guanyant premis, que passa que, esclar, és allò del màrqueting, no?
Uh-huh.
No és tant de greu, però que si hi ha una empresa en màrqueting darrere, etc, etc.
Aleshores es comença a donar a conèixer, està clar.
Exacte. Uh-huh. I si no, doncs resulta que doncs cauen, no? Amb autors que, esclar, sí, que van venent, etc,
sí,
però que no és el mateix.
D'acord. Avui hem finalitzat amb aquests Secrets de la Reina de Julio Ricardo Trigo, però les recomanacions han començat, sobretot pels mestres, si volen una bona lectura que els permeti reflexionar, Mal d'escola, de Daniel Panach, en català i en castellà, de Geraldine Brooks, Els guardians del llibre, una història també, sobretot pels aimants de la literatura i del llibre com a objecte, que els pot interessar, de Nancy Houston, una reflexió sobre la identitat personal, que es diu Línies de falla, en català, Marques de nacimiento, en castellà. Pendents també tots de la darrera novetat de John Wayne, El motí de la Bounty, que sortirà a final de mes en companyia de l'adaptació cinematogràfica que s'estrenarà del Noi del pijama de ratlles. Qui vulgui una novel·la, diguem-ne, d'intriga i d'estratègies, l'apel·lació de John Grisham és la novel·la que poden llegir durant aquests dies, i finalment, com es dèiem, aquest assassinat dins dels murs de Poblet, del qual en va quedar un testimoni que és un document que descobreixen uns historiadors res al segle XX, quan tot plegat havia succeït a mitjans del segle XIV. Són les recomanacions que ens ha deixat la Rosana Lluch. En 15 dies tornem a parlar amb ella. Rosana, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.